Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Diversos centres educatius de Catalunya estan fent un boicot a les pràctiques de l'alumnat de grau de mestre i de màster de professorat i han deixat d'oferir places de pràctiques. FM Girona, Siso García.
Bona tarda. A partir del 2008, els tutors dels centres educatius que oferien pràctiques en els graus de mestre i en el màster de professorat van deixar de cobrar. Ni tan sols obtenien cap reconeixement administratiu per oferir aquesta formació als alumnes. Des d'USTEC Estès asseguren que la situació és ara la mateixa, però amb l'agreujant que, a més, han incrementat les hores lectives i el nombre d'estudiants. Una situació que consideren insostenible per la sobrecàrrega que suposa pels docents, que fins i tot asseguren que han de treballar fora de l'horari laboral per cobrir aquesta formació. Escoltem Andreu Vinyals, docent de l'Institut de Secundària de Santa Coloma de Farners.
No, és que tots aquests alumnes us els portarem cada any, els atendràs 200 hores, et demanarem que facis una feina, perquè te la regularem, però en canvi ni te la pagarem ni te la reconeixerem, però estarem molt contents que ens la facis. Si això es demanés a la universitat, això seria impensable. Hi haguessin professors voluntaris per fer aquesta tasca i, en canvi, és el que ens fan fer nosaltres.
Asseguren que la figura del tutor és voluntària, però que acaben sent feines imposades. Una altra de les qüestions que denuncien és el preu que ha de pagar l'estudiant per realitzar aquestes pràctiques, que en la majoria dels casos representa un terç del total de la titulació. Escoltem Ramon Font, portaveu nacional d'USTEC Estès.
Penseu que se'ns donava un certificat com a formadors, se'ns donava un altre certificat com a curs rebut i fins i tot recordo que se'ns pagaven 120 euros per alumne.
Per aquests motius, des dels propis centres educatius de Catalunya, s'està fent un boicot a la realització de pràctiques en aquestes condicions. Des del sindicat exigeixen una negociació al departament i demanen, si més no, un reconeixement per a la feina que estan fent els tutors.
I avui s'han tancat les vendes a la 31a Fira d'Automòbils i Maquinària Agrícola Autotrac a Mollerussa, amb rècord de volum de negoci. Ràdio Ponent Mollerussa, Alejandro Martínez.
Bona tarda. El certamen dedicat al sector d'ocasió de l'automòbil i la maquinària agrícola, que ha tingut lloc els dies 12, 13 i 14 d'abril a Mollerussa, ha aconseguit en aquesta edició batre el rècord en volum de negoci amb una xifra de 2.195.000 euros i situar-se en la quarta posició en nombre d'unitats venudes. Pel que fa als vehicles venuts, en aquesta edició el visitant s'ha decantat per vehicles d'entre 18 i 35.000 euros. Ho explica el director de Fira de Mollerussa, Pol Dosegarra.
El preu venut dels vehicles, doncs la mitjana ha pujat més d'un 10%. Si l'any passat estàvem amb una mitjana de 13.000 i escaig euros, ara estem amb una mitjana de 15.000. Això vol dir doncs que el nivell de vehicles exposats en aquest autotrac va ser un nivell més elevat, que potser és una miqueta el que està buscant ara per ara doncs, el comprador.
A més, en aquesta edició hi ha hagut un augment de compradors provinents de les comarques tarragonines i de la Franja, tot i que el gruix principal segueix provenint de les comarques lleidatanes. En darrer lloc, aquest dimarts s'ha realitzat el sorteig per conèixer el guanyador d'un premi de 3.000 euros entre els compradors d'un automòbil en el marc del certamen, i l'afortunat ha estat en Marcel Ferrer de Tornabous amb la compra d'una Renault Kangoo.
Des del Pla de l'Urgell posem punt final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Ahir a la tarda, en temps d'interactiu, entre les 5 i les 6 de la tarda, parlàvem de la responsabilitat i del pes específic que té a l'economia espanyola la fabricació d'armament. Ahir vam descobrir tot un món que probablement alguns de vosaltres desconeixíeu i que situa l'estat espanyol com una de les potències mundials en exportació d'armes. Doncs precisament poques hores després d'acabar l'interactiu d'ahir, llegíem que els estibadors del port de Gènova es negaven ahir la tarda a carregar de mercaderia militar al vaixell saudí Bahri Yanbu per no voler ser còmplices de la matança de civils al Iemen. Per tant, més enllà de la manca d'ànim dels governs, sí que hi ha una certa moral, com a mínim en els treballadors d'algunes zones portuàries, que intenten combatre les desigualtats i les injustícies, fins i tot oposant-se a fer la seva feina. Ahir, precisament, en parlàvem amb en Dani Vilaró, responsable, portaveu d'Amnistia Internacional, amb en Jordi Armadans, també portaveu de Fundipau, i amb responsables de l'entitat DELAS, DELAS.org, que són els que... ONG, que és Estudis per la Pau, que ens donaven dades en concret de com ha multiplicat l'estat espanyol la fabricació d'armament.
Espanya ha apostat en polítiques de promoció de l'exportació d'armament d'una manera que l'ha convertit en líder d'exportació mundial, ha multiplicat per 10 les exportacions d'armament en uns pocs anys, i això no és casualitat, això és una inversió de molt d'esforç per part dels poders públics i també de molts diners dels pressupostos públics, que el que fan cada any és assegurar una compra permanent de renovació dels armaments de l'exèrcit espanyol, que ara per ara ens suposa un deute, perquè hem de pagar els propers anys, de més de 20.000 milions encara.
Jo crec que les xifres canten, no? O sigui, són evidents. Aquestes són les xifres que tenim i, per tant, és clara la tendència, no? Bé, el que Amnistia i altres ONGs denunciem és que no són xifres fredes, és a dir, el que s'està veient és que tot aquest volum de negoci té unes conseqüències, i unes conseqüències fortes, greus, en vulneracions de drets humans, no? Vulneracions del dret internacional.
Objectivament, és molt més preocupant, és a dir, vendre armes a un país que està en guerra i que està sacrificant la població del país veí o la seva pròpia a través de la repressió, que no pas vendre armes a un país que fa 100 anys no entra en guerra, no? Per tant, en aquest sentit, l'especificitat de preocupar-se per aquestes vendes d'armes que poden acabar afectant a la població civil, doncs òbviament és un element central, no?
Aquest és el país en el que vivim i que als mitjans de comunicació ens toca explicar-vos. Bona tarda a tots i benvinguts. Avui parlarem de pesca i ho farem amb convidats que passaran pels micròfons del FAR. En concret, parlarem d'aquí una estona amb la directora general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación. Serà una de les entrevistes que tenim previstes per aquesta primera hora. Salutacions, en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a 7.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I abans de posar-nos en solfa, previsió del temps, com sempre, en comunicació amb el Servei Meteorològic de Catalunya, saludem el nostre company, en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. De nou, la situació meteorològica i marítima a la costa catalana serà tranquil·la amb predomini del cel serè o poc ennuvolat pel creixement d'algunes nuvolades. Malgrat tot, a punts de muntanya s'esperen xàfecs i ruixats localment intensos que podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Pel que fa a la temperatura, puja notablement arreu i es mourà entre 20 i 25 graus. Si ve a Ponent i a les Terres de l'Ebre, arribarà a 22 i 27 graus. En general, predominarà el marejol a la costa i el vent bufarà de component sud-fluix amb cots moderats. A la nit, la nuvolositat minvarà en general i demà la jornada començarà amb el cel serè o poc ennuvolat. De nou, a partir de migdia, creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al terç nord, amb la possibilitat de tempestes al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. Pel que fa a la temperatura, continuarà amb una clara tendència a pujar en general i se situarà entre 23 i 28 graus al centre del dia. També predominarà el marejol a la costa i el vent bufarà de component sud-fluix amb cops moderats, més reforçat a la Costa Brava. A més, els pròxims dies s'imposarà una situació anticiclònica que portarà estabilitat i una pujada notable de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs esperem que aquest temps es confirmi i que, bueno, que tinguem aquesta millora substantiva del temps.
Connectem amb l'actualitat.
Què tal, Isabel González? Molt bona tarda. González, Espiri... No, què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ha dit que feia un temps, no?
esperem que sí.
Qui sap què diuen Sergi Gallego? Sí, en teoria sí, però recorda que divendres està previst que tornin a venir plugins.
I és que anem, com ens ho farem?
No ho sé, ja ho veurem.
Vale, anem al que toca? Anem al que toca. Va. El govern aprova el decret de lloguer amb el qual es limitarà, segons el decret i el govern, el seu preu en zones d'alta demanda.
I què són aquestes zones? Doncs zones on es pugui acreditar que aquests preus del lloguer són desproporcionats en relació amb la mitjana de Catalunya o també on hi hagi també una desproporció entre l'increment de la població i la disponibilitat d'habitatge de lloguer. Amb aquest nou decret, que recordem és possible gràcies a un canvi que s'ha fet al Codi Civil Català, tenint en compte el model alemany. A més, és un decret que contempla que en el cas de Barcelona el ple del Consell Municipal pugui declarar zones de la ciutat com àrees tenses en quant a l'habitatge i que en aquest cas el Departament de Territori en pugui limitar el lloguer. Només ho té Barcelona, és el cas de Barcelona. Ja, les altres ciutats de Catalunya no tenen aquestes competències i haurà de ser el mateix Departament de Territori qui determini aquestes zones tenses. En aquest sentit, durant la roda de premsa, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha deixat clar que per tal d'establir aquestes zones, el departament treballarà de la mà dels ajuntaments i els municipis. Durant la compareixença també han explicat que la declaració d'aquestes àrees són modificacions temporals previstes per un període de 5 anys, temps que ha de servir, diuen, per implementar definitivament aquests canvis estructurals. La roda de premsa ha sigut tensa, perquè hi ha hagut un moment en el qual la diputada de la CUP, Maria Sirvent, des de la zona de periodistes, ha denunciat que no se'ls hi havia respost la informació que havia requerit el partit polític en tornar a aquest decret llei. I ha dit doncs, que ha manifestat el malestar per l'opacitat amb la qual el govern ha treballat el decret llei. El moment tens s'ha viscut doncs, perquè li han dit que des de la zona de periodistes doncs, no podia fer aquestes preguntes i que ho fes, en tot cas, durant seu parlamentària. D'altra banda, l'Autoritat Catalana de la Competència ja ha advertit que el decret llei pot alterar també el funcionament del mercat de l'habitatge, tot afavorint l'augment dels preus de forma generalitzada i ocasionant fins i tot escassetat d'habitatges de lloguer. Per tant, tenim aquí dues posicions confrontades.
O sigui, s'ha aprovat un decret llei que té que treballar amb uns ajuntaments i uns alcaldes que no hi són, amb una informació que no ha arribat a l'oposició i amb un format que l'Autoritat Catalana de la Competència diu que farà tot el contrari del que anuncien que fa.
Exacte. En tot cas, també des de la CUP han demanat que no es tracti només d'electoralisme i que no es titular i que després de les campanyes de les eleccions doncs, que es posin a treballar realment amb aquest decret.
Doncs aviam si ho fan, perquè a veure, això va per llarg i jo molt optimista no soc. Gràcies, Isabel, que vagi bé. Fins ara. Mentretant, el sindicat Ustec Estès denuncia, atenció, la sobrecàrrega dels professors per acollir estudiants en pràctiques, sobretot als centres gironins. Cristina Cantal.
Els professors de les escoles i instituts no reben cap tipus de reconeixement per fer aquesta tasca, tot i que comporta hores extres de feina. A part d'acompanyar els alumnes en pràctiques fantasques prèvies i posteriors fora de l'horari de classe. Per aquest motiu, des del sindicat Ustec Estès fan una crida als equips directius dels centres escolars, sobretot gironins, perquè boicotegin el Departament d'Educació i no acceptin alumnes en pràctiques. Perquè un universitari pugui exercir de professor de primària necessita 500 hores de pràctiques i, en el cas de secundària, 200, que equival a un terç de totes les hores del màster obligatori. Des del sindicat opinen que aquesta tasca extra dels professors de les escoles i instituts és un menysteniment als docents i demanen que es retorni a la situació que hi havia ara fa 10 anys, quan els professors rebien uns 120 euros en funció de la universitat per cada estudiant en pràctiques que tutoritzaven. El 2014, el professor de l'Institut de Santa Coloma de Farners, Andreu Vinyals, va decidir plantar-se davant d'aquesta situació i la resta de professors del claustre van optar per negar-se a acceptar més estudiants en pràctiques. De fet, actualment no hi ha gairebé cap institut del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva que accepti estudiants en pràctiques fins que no hi hagi un reconeixement de les hores que hi destinen els docents.
Si tot va bé, als vols de les 6 de la tarda parlarem amb el portaveu del sindicat Ustec Estès, Ramon Font, precisament sobre aquesta qüestió. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
I atenció a aquesta. L'Ajuntament de Cambrils haurà de retornar 1.200.000 euros a la Generalitat per no haver acabat el Teatre Auditori. Daniel.
Així ho va notificar el consistori al Departament de Cultura ara fa unes setmanes, tot i que s'ha conegut avui en plena campanya electoral. La història, però, porta cua. L'any 2005 l'Ajuntament va demanar una subvenció per poder finançar el nou edifici que s'ha començat a construir, però que està inacabat pels problemes econòmics al consistori cambrilenc. És per això que l'any 2014 van començar des de la Direcció General de Cooperació Cultural a reclamar el pagament d'aquests diners, ja que era una subvenció finalista per la construcció del Teatre Auditori. Després de diferents expedients i recursos entre administracions, els anys 2015, 16, 17, el 155 pel mig, finalment la Generalitat ha tornat a reclamar els diners. L'Ajuntament, però, ja ha avançat que tornarà a presentar al·legacions al retorn d'esta subvenció.
I avui han detingut un conductor per atropellar mortalment a un home a la Pineda.
Sí, l'home de nacionalitat russa mor atropellat per un turisme quan creuava un pas de vianants al passeig Pau Casals de la Pineda. L'accident ha passat cap a un quart de dues de la tarda a l'altura dels Pins de Mariscal. La víctima mor gairebé a l'acte i la policia local de Vilaseca n'ha detingut el conductor del vehicle. El cos policial és l'encarregat d'instruir les diligències de l'accident que, segons fonts municipals, s'hauria produït per una presumpta conducció temerària.
I aquest matí ha obert el nou cap d'Amposta, que ha suposat una inversió del CatSalut de més de 3 milions i mig d'euros entre la realització de l'obra i també de l'equipament, Judit.
El nou centre d'atenció primària acull l'equip d'atenció primària d'Amposta i configura, juntament amb 5 consultoris més, Santa Bàrbara, Masdenverge, La Galera, Freginals i Godall, l'àrea bàsica de salut Amposta que gestiona l'Institut Català de la Salut i que té una població de referència de 30.659 persones. El nou CAP acull els serveis de medicina general, pediatria i odontologia i disposarà de consultes polivalents per a altres usos. A més, disposa de serveis d'atenció continuada, atenció a la salut sexual i reproductiva, d'educació sanitària i d'activitats orientades a la comunitat. La primera planta està distribuïda en àrea d'entrada, àrea administrativa, àrea de medicina general, amb 10 consultes mèdiques, 10 consultes d'infermeria, amb una sala de reserva i sala d'espera, i amb l'àrea d'odontologia i una àrea polivalent. A la segona planta hi ha l'àrea d'educació sanitària i activitats comunitàries, una altra àrea administrativa, l'àrea de personal sanitària, l'àrea d'emmagatzematge, local de neteja i àrea d'instal·lacions. Un nou equipament on el Servei Català de la Salut ha realitzat una inversió de 3.733.341 euros.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat a l'Arboç del Penedès un grup organitzat de narcotraficants que hauria introduït 7 quilos d'heroïna camuflats en caixes de pilotes de futbol, Ivan.
Segons informen els dos cossos policials, el grup utilitzava una societat pantalla d'importació des del Pakistan a través del port de Barcelona. La droga l'amagaven a les parets internes de les caixes de cartró, on s'havien habilitat artesanalment uns espais per introduir-hi petites bosses de 40 grams cadascuna. Després de recollir la droga, el grup la manipulava en un habitatge de l'Arboç per després vendre-la a altres narcotraficants de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. La investigació s'ha resolt amb 4 detinguts. El jutge ha decretat el seu ingrés provisional a presó i se'ls investiga per pertinença a organització criminal i delictes contra la salut pública.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Terminologia marinera.
Doncs si feu memòria, la setmana passada parlàvem del llibre Jo parlo calero. Ens vam quedar moltíssimes ganes d'aprendre a parlar calero. Doncs em sembla que avui, Daniel, t'encarregues de fer-ne una segona part, com a mínim, no?
Seguirem aprenent calero amb les paraules exclusives i amb l'Àngel Martí. Àngel, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Perquè anem a conèixer algunes d'aquestes paraules que s'amaguen en el teu llibre Jo parlo calero. Com, per exemple, mira, ara mateix el sector de l'arrossegament, de l'arràs, com es diu a l'ametlla, està en aquesta aturada biològica amb la veda. I justament, qui passegi pel port de l'Ametlla de Mar o que ho pugui veure a través de les webcams que hi ha pel port, veurà que a l'Escar doncs, hi ha moltes embarcacions que estan aprofitant aquests dies per posar-se a punt, per fer el manteniment. Però això d'Escar a la cala és una paraula poc utilitzada, per no dir que gens. Fins i tot varador també és una paraula poc utilitzada. Quines són les paraules més recurrents per anomenar el varador o l'escar?
Aquí el que utilitzem és varadero, que ve de fet ve d'avarar, o carro, que és el més típic, el més d'aquí la cala, traure el carro.
Traure el carro?
Sí, curiosament, és traure el carro.
És utilitzar aquesta expressió,
sí, sí.
Eh?
És traure el carro, que el que fan les barques, doncs, és, de fet, és un carro. Avui en dia està més sofisticat tot, no? I és una espècie de grua en unes rodes grans que aixeca la barca i tal, però abans, hasta no fa tant, de fet, era un carro, tipus una via de tren, que el que feia, hi havia una plataforma, la baixaven hasta l'aigua, les barques la pujaven dalt de la plataforma quan estava submergida la plataforma, i en un cabestant, en un motoret, anaven pujant-la hasta dalt i anant falcant-la amb les falques, valgui la redundància, de fusta, no? Mm. I això és típic d'aquí. De fet, Dani, quan van fer el Varadero Nou i van posar Escar, la gent preguntava què era, no sabia si era l'empresa que l'explotava, ningú sabia el que era, l'Escar, no?
I de fet aquesta expressió de traure el carro encara es manté, ni que s'hagi, com tu dius, sofisticat, i ara és un traveling que fa aquesta acció,
sí, sí,
és una maquinària, i no és pas doncs, l'antiga rampa que hi havia per pujar les embarcacions. De fet, a partir d'aquí han sortit moltes frases fetes,
sí,
eh?
Sí,
moltes
sí.
Expressions, que de mare és l'expressió primo has de traure al carro.
Esta sí.
I què significa això?
Traure el carro, mira, quan...
A part de traure l'embarcació de l'aigua, per anar a fer el manteniment.
Sí, això es diu perquè normalment quan se treu l'embarcació de l'aigua, com a norma general, és per netejar-la del pelet que s'enganxa a l'obra viva de l'embarcació, no? A la part de baix. I es neteja perquè, si no, s'incrusta pèl i a les pales... Mm-hmm. I llavors trau el carro, es diu, quan un porta el cabell molt llarg, el pèl molt llarg, doncs se li diu, noi, hauràs de treure el carro, precisament, que mos ve del carro del Varadero.
Per tant, necessitat d'anar-se a tallar
els cabells.
Los cabells.
Sí, 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 sí.
Anem a parlar d'una altra, eh? Què és el raqui?
Bueno, esta paraula és una de les que ha costat més de traure l'entrellat, com diem aquí, eh? De traure l'entrellat, d'averiguar d'on venia i el seu significat. L'orraqui, bé, això ve de molt lluny. Era un sabó barato que es gastava a les barques per llimpiar la barca, uh-huh. Per a tot, per escurar, per a tot en general.
Era multifunció, aquella
època. Sí, era multifunció. I era potser el més barato que hi havia en aquella època. I era dels primers detergents que va aparèixer. I sembla indicar que la gent, doncs, quan guanyava poc, quan feien pocs diners, doncs l'expressió que utilitzaven era no farem ni pel raqui, no? Pel raqui, pel sabó.
Tot i que després també va anar transformar-se però,
sí,
aquesta expressió, i també era d'alguna forma s'utilitzava per dir, bueno, amb això que he guanyat compraré les coses de primera necessitat, i s'utilitzava la frase que este peix va pel raqui.
Va pel raqui, sí, això la gent farà, els que tinguin ja una edat, que tot el peix que estava més xafat, les barques, sobretot les de ras, les descarregàvem en terra, i després venia la farinera de Guzmán a buscar-lo per a fer farina de peix. Mm. I quan triaves el peix este xafat, se dia, este peix pel raqui, xiquets, i doncs li deixava, que encara anava en caixes de fusta, se li deixava, i allà al cap de la setmana pues, pagava pues, lo que tocava, però era peix per la farina, és a dir, valia molt poc. Mm. I per això se li dia raqui, que venia del raqui d'abans, de peix de poc valor, no? Mm.
I a part de parlar del carro, del raqui, també volem parlar de la morulla. Que clar, si agafem el diccionari tal qual, i busquem morulla, trobem que és un peix petit, és una espècie petita, que podríem dir que moltes vegades se ven com si fos pues, les petites cries de sardina, seitó o alatxa, però res a veure, eh? És a dir, és una espècie molt, molt petita, semblant al sonso, que en dirien a la part del nord del país.
Sí.
Però a la cala, què és la morulla?
Bueno, de fet, hi relació. Perquè la morulla és tot aquell peix menudet que també que tenia molt, molt poc preu a la llotja i que pràcticament...
Ah, és a dir, és la morralla que li diem...
La morralla que es diu...
Morulla sí. A la mella de mar.
Sí, 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 és la morralla. I este peix, com que a la venda a la subhasta no tenia massa valor, pues lo que feien amb este peix era les dones dels pescadors vendre'l, tothom se'n recordarà, no fa tant de temps, en muntets, que diuen, eh? En muntets... a ull, que allí no es pesava res, anava a muntets i es posava un preu fixe per muntet. I bé, i et dic, pues és això. De fet, és el peix menudet que es venia a part. El que passa que hi ha una altra excepció de la morulla. I l'altra excepció és que també, és del peix menut o del peix de poc preu. La majoria de barques hi ha tant de llum com de rasa. En canvi, palangrés i sàrcia no. Però les de llum i de rasa...
És a dir, les embarcacions més grans.
Més grans. Doncs el peix de poc valor, hi ha un peix determinat, que és de menys valor, que es ven a part i que és morulla. Això ve de molt antic. I aquell, per exemple, del que és el peix de morulla, se fan parts iguales per tothom. És a dir, el patró té una part igual que tots els mariners. I després està el peix normal que venen, doncs que el patró té el 40 o el 50, més una part, i el resto se reparteix entre els mariners. Però la morulla era com una espècie de... per fer pels gastos dels mariners, que tradicionalment... Això els mariners se'ho quedaven i no ho entregaven a casa, era pels seus gastos, no? Per comprar-se el tabac en aquella època i coses així, no?
Per tant, han descobert també que la morulla a la Milla de Mar és la morralla, però també d'aquesta altra particularitat, no? Que seria aquesta manera de rebre uns calerons com una mena de propina, eh?
Sí,
que era un afegit. Doncs, Àngel Martí, seguirem aprenent més paraules caleres al temps de paraules exclusives al FAR. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies a tu, Dani.
Ens havíem quedat amb ganes d'aprendre més paraules caleres i bé, gràcies a en Daniel hem pogut aprendre unes quantes més. Ho seguirem fent al llarg de les properes setmanes, per tant ampliarem també el nostre coneixement en aquest petit dialecte de la nostra llengua. Arribem gairebé a dos quarts.
Navega amb el FAR.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, l'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, l'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat... Nosaltres buscarem millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres l'Escala. Vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sol. Parets de la mort.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Ayer lunes se firmó en Bruselas el acuerdo de aplicación provisional entre la Unión Europea y Ciudad del Cabo para que un total de 69 embarcaciones, 28 cerqueros atuneros comunitarios, 14 atuneros cañeros y 27 palangreros de superficie puedan faenar en aguas de Cabo Verde. Este es un acuerdo que ya se había firmado anteriormente, de hecho permitió a parte de la flota europea trabajar, faenar hasta el pasado 22 de diciembre en aguas de Cabo Verde, de la República de Cabo Verde, y que pues ahora se ha vuelto a acordar y por tanto en breve, ahora veremos en cuánto es en breve, podremos volver a trabajar otra vez en estas aguas, a pescar pues palangre, a través del palangre y también atunes. Es importante el acuerdo porque dos terceras partes de estas 69 embarcaciones, es decir, 45, son de la flota española, básicamente flota gallega y del País Vasco. Queremos conocer el detalle y sobre todo cuándo se podrá empezar a trabajar en comunicación con la directora general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la señora Isabel Artime. Señora Artime, buenas tardes, bienvenida.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Bueno, se firmaba ayer, soy riguroso, la aplicación provisional. Esto quiere decir que todavía falta una segunda firma, ¿no?
Bueno, lo que falta es la ratificación de este acuerdo por el Parlamento Europeo, pero existe un procedimiento de aplicación provisional por el cual una vez que lo adopta el Consejo y se firma el acuerdo por ambas partes entra en vigor de manera provisional sin perjuicio de esa posterior ratificación por parte del Parlamento Europeo, que llegará pues dentro de no mucho tiempo, pero en todo caso un poco más tarde. Aún así existe un acuerdo con el Parlamento para poder aplicarlo provisionalmente desde el momento de la firma, que fue precisamente como usted comentó ayer, con lo cual pues a partir de hoy ya podemos aplicarlo provisionalmente, lo cual quiere decir que podemos empezar a trabajar con el acuerdo.
Por tanto, a partir de hoy, en principio, las embarcaciones, las flotas beneficiadas por este acuerdo ya pueden dirigirse ahí a pescar.
A partir de hoy ya pueden dirigirse ahí a pescar y prepararse para empezar a disfrutar de este acuerdo, que como usted decía también es una renovación. El acuerdo está vigente desde el año 2007. Lo que se van produciendo son renovaciones de los protocolos que se van firmando, que son las conarticulares en las que se ejerce la pesca en las aguas de Cabo Verde, y cada cierto número de años. El anterior protocolo tenía una duración de 4 años. Este protocolo que empieza ahora tiene una duración de 5 años, con lo cual, bueno, pues da un margen un poco mayor de estabilidad de un año más.
La República nos permite pescar en sus aguas, pero no gratuitamente. Hay un coste económico que supongo que esto lo asume la Unión Europea, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un acceso a las aguas, efectivamente, a las aguas de la zona económica exclusiva de Cabo Verde. Las cuotas de pesca que pescamos son las cuotas españolas, es decir, es una cuota de España, pero que podemos lo que el acuerdo nos permite es acceder a las aguas de Cabo Verde para poder pescar esa cuota de túnidos y pez espada, y el coste que tiene lo asume la Unión Europea, forma parte de ese marco de negociación, de ese acuerdo, ese protocolo que se acaba de negociar, y hay una parte de coste que va destinado a precisamente compensar ese acceso a los recursos pesqueros, y otra parte que va destinada a apoyo sectorial al sector pesquero y dinamización un poco de las comunidades costeras de Cabo Verde, que está incluido también en el acuerdo. Todo esto es financiación comunitaria, y luego hay una parte de financiación o de pago o de canon por licencia que corre a cargo de los armadores, es decir, que tienen que pagar también una cierta cantidad por el acceso a la licencia, por supuesto una cantidad mucho menor, ¿no? El coste claro. Es fundamentalmente lo que se negocia en el acuerdo y la financiación comunitaria.
Llama la atención, y yo creo que esto sí, bueno, lo podemos explicar, que claro, sí. Hablamos de Cabo Verde y hablamos de flotas de Galicia y el País Vasco, que están al norte de la península. Es por las características de la flota, ¿no?
Sí, básicamente son cerqueros, cañeros y palangreros. Los vascos son sobre todo flota de cerco y de cañas, y que están principalmente orientados a la pesca de túnidos. No solamente pescan en Cabo Verde, como saben, los túnidos son unas especies altamente migratorias, uh-huh. Y que, bueno, pues estos barcos siguen los bancos de túnidos a lo largo de toda la costa africana, y por eso también tenemos acuerdos con otros países africanos para acceder también a sus aguas. Y el caso de los gallegos fundamentalmente es una pesquería de palangre, que es algo más estable y que tiene, por lo tanto, una presencia un poco más estable también en las aguas de Cabo Verde, y se dedica fundamentalmente a la pesca de pez espada.
Este tipo de acuerdos, supongo que estratégicamente para el sector de la pesca español es importante, porque nos permite ir un poco más allá. Lo digo porque el Mediterráneo está como está y además tiene las restricciones que tiene, por tanto nos amplía un poco el campo de juego, para entendernos.
Sí, nos amplía el campo de juego, efectivamente, y bueno, consolida también toda la red de acuerdos que tenemos en el Atlántico Occidental. Esta es una flota de gran altura que faena pues en toda la costa del Atlántico, como le digo, pues con esto pues completamos acuerdos que tenemos con Marruecos, que estamos también pendientes de que entre en vigor próximamente, acuerdo con Mauritania, con Senegal, con Guinea-Bissau, Liberia, próximamente también con Gambia, con Costa de Marfil, Sao Tomé y Príncipe. Es decir, toda esta costa es la que está, frecuentada por esta flota española de gran altura, y que efectivamente este acuerdo completa esta red de acuerdos y por lo tanto da más oportunidades a esta flota para poder tener un marco más amplio de pesca en esa zona.
Precisamente los armadores andaluces, a la que hacía referencia al de Marruecos esta mañana, ayer mostraron inquietud porque parece que Marruecos no firma todavía.
Bueno, estamos a la espera. Ya sabe usted que estos son trámites también pues lentos y que llevan su tiempo, y bueno, pues la Unión Europea ha completado ya todos los trámites y ahora estamos a la espera de que Marruecos complete también su parte, y esperamos que pueda ser en breve.
Y celebrando esta mañana el acuerdo, aquí hablando con compañeros de Andalucía también y con gente de Canarias, allí están un poco expectantes, porque este tipo de pesca se ve que corta el flujo de túnidos hacia las aguas canarias, y la flota pequeña, para entendernos, la flota artesanal, está quejosa en este sentido. No sé si hay previsión de ofrecerles alguna ayuda o de mirar de compensar un poco el problema que este tipo de pesca les pueda provocar a ellos.
No, bueno, no es específicamente ese tipo de pesca. Realmente ahí pues tendríamos que atender un poco a los estudios biológicos y ver un poco. Ya sabe que los flujos migratorios de los peces pues normalmente siguen una pauta, pero a veces, y últimamente también por efectos de cambio climático, calentamientos y otro tipo de corrientes, etcétera, pues pueden en algunos momentos poder tener pues unos flujos un poco distintos. Es decir, no hay una teoría realmente que pueda ser contrastable en este momento de esos cambios, pero sí que es verdad pues que se están estudiando todos los posibles impactos que pueda en su caso haber. Pero vamos, estos son flujos, como le digo, muy amplios, uh-huh. Porque los túnidos tienen un flujo migratorio de todo el océano Atlántico, de sur a norte, y vuelven a bajar. Y bueno, pues que si todas estas especies están reguladas además en un acuerdo internacional en el que participan todos los países, tanto los ribereños como los que pescan en esas aguas, y los estudios, por lo tanto, de biológicos de de comportamiento de estos de estas especies pues son muy amplios y son y se renuevan además todos los años en estas en las reuniones anuales que tiene precisamente ICAT, ¿no? Y que regula estas especies.
En todo caso, a partir de hoy, y si todo va bien durante 5 años, y nada debe hacer pensar que no vaya bien, por tanto, desde hoy y durante 5 años, 45 empresas españolas, 45 barcos españoles podrán pescar en Cabo Verde y ganarse la vida, ¿no?, que es de lo que se trata.
Sí, efectivamente. Además, aparte de las empresas pesqueras, luego también hay mucha inversión española también en Cabo Verde, en empresas de transformación y comercialización pesquera, precisamente. Cabo Verde, pues, el 80% de sus exportaciones son productos de la pesca y España es uno de los principales destinos de esa producción, con lo cual pues el interés es doble, tanto por la parte de la producción pesquera como por la parte de la transformación y la comercialización y la inversión española también en Cabo Verde, que es muy importante, como decía.
Doña Isabel, señor Artime, muchísimas gracias por
gracias
habernos atendido. Ha sido un placer. Que vaya muy bien.
Igualmente, encantada.
Igualmente, gracias. Buenas tardes. Es la directora general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Explican avui aquí al FAR algun dels detalls d'aquest acord i sobretot altres que estan pendents i que tant de bo se signin ben aviat. I del que està passant al sud de la península, bueno, tant al sud, que és territori africà, el que està passant a Europa, i és que el Port de Tarragona és present a la Break Bulk Europa 2019, a l'estand de ports de l'Estat, que se celebra a Bremen, Alemanya. Des d'avui dimarts i fins al proper dijous vol donar a conèixer els serveis i les seves infraestructures. Ens en dona més dades el nostre company, en Daniel Rodríguez. Daniel, què tal?
Bona tarda. Doncs sí, estan presents en aquesta fira, una fira adreçada als professionals del món de la logística i on els ports d'arreu d'Europa doncs es donen a conèixer les seves infraestructures i els serveis que ofereixen. De fet, el potencial logístic que té el Port de Tarragona és molt important. Primer, perquè hi ha una terminal multimodal a prop de les instal·lacions portuàries a la Boella, però també amb tot el que refereix a la nova terminal, el DICSEC, que s'està construint al centre de la península ibèrica. Per explicar-nos què és el que estan oferint en aquest públic, en aquest sector logístic, ens atén a continuació la directora comercial i de negoci del Port de Tarragona, la Genoveva Climent.
Senyora Climent, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, buenas tardes, gracias, igualmente.
Com està anant de moment? Bé, porten poca estona, han començat tot just avui, estaran fins dijous, però les sensacions són bones?
Sí, es una feria que es muy importante para el puerto de Tarragona, puerto que llevamos muchos años, incluso antes yo diría que puertos del Estado, que va con el lema de puertos de España, está presente en esta feria, como digo, porque para el puerto de Tarragona, con la política de diversificación de mercancías, puesto que hacemos una apuesta muy fuerte para todo lo que es carga general, dentro de la cual se encuentra la carga fraccionada, que es, ¿no?, propiamente la traducción del Break Bulk, es importante para Tarragona, como digo, por las infraestructuras, por la de puerto y por el clúster petroquímico que tenemos detrás, puesto que si, ¿no?, a priori podríamos pensar qué relación puede tener, pues tiene una relación muy estrecha y es que nos nutre de mano de obra para poder llevar a cabo proyectos de grandes dimensiones, como pueden ser partes de refinería que se están construyendo para la zona del Medio Oriente, para refinerías nuevas, y dado la buena climatología, las infraestructuras, como digo, portuarias, y gracias a la mano de obra de todos los servicios asociados al clúster petroquímico, pues hacen de nuestro puerto un enclave idóneo para poder hacer estos trabajos.
Senyora Climent, bona tarda. Ara jo ara feia referència a aquesta terminal multimodal a la Boella o també a aquest projecte de la nova terminal Puerto Centro a Guadalajara, al centre de la península Ibèrica. Són dos espais on s'han de desenvolupar encara més en l'àmbit de la logística, en l'àmbit de les mercaderies?
Bueno, por lo que hace referencia a la terminal intermodal de la Boella, que es la que tenemos dentro del puerto de Tarragona, dentro de lo que es el recinto portuario, es una realidad de la cual ya lleva, ¿no?, en su existencia da unos 4 años. Ya hay un tráfico ferroviario que nos conecta con todo lo que es principalmente el resto de España, puesto como sabéis, el corredor mediterráneo, desgraciadamente, no está operativo hasta Tarragona, con lo cual nos separan 80 kilómetros estar unidos ferroviariamente hablando con el resto de Europa. Pero sí, el puerto de Tarragona quiso hacer una apuesta sobre, ¿no?, el desarrollo ferroviario y termodal, y nosotros ya hicimos los deberes hace 4 años, con lo cual ya es operativa. Pero lamentablemente, como digo, principalmente nos nutre y nos conecta con el resto de España. Por lo que hace referencia a la inversión que llevamos a cabo a finales del año pasado, que es la terminal ferroviaria o puerto seco, que es lo que denominamos nosotros como puertos, ¿no? Los puertos o las terminales que intentamos adquirir en zonas del área de influencia de nuestros recintos portuarios, pues sería, como bien decís, en Guadalajara, Marchamalo, a 60 kilómetros de Madrid. Adquirimos una terminal ferroviaria dentro de un complejo, de un polígono logístico de reciente creación que tiene 2 millones de metros cuadrados, de los cuales pues nosotros hemos adquirido 152.000 metros cuadrados para desarrollar esta terminal intermodal ferroviaria, que sería prácticamente gemela a la terminal La Boella que tenemos dentro del puerto, y nos permitiría pues estar logísticamente mucho mejor posicionados y conectados con el centro de la península, y ya no solamente España, sino con Portugal incluso, y por tanto ofrecer mejores servicios para todo lo que es empresas logísticas de la península.
Unes infraestructures importants que, evidentment, permeten que vostès es puguin especialitzar, tot i que ofereixen un gran ventall de serveis en l'àmbit logístic, però, per exemple, amb els temes del Project Cargo, que són aquells transports delicats, podríem dir-li, si em permet l'etiqueta, que són aquells que requereixen de molta logística al seu voltant, transport d'equips pesats, que poden tindre un gran valor econòmic al final pel projecte que es poden destinar, i és aquesta una mica l'especialització que també volen fer des del Port de Tarragona.
Sí, correcto. Más que para Project Cargo, que es una parte de la carga fraccionada, ¿no?, lo que llamaríamos carga general, porque el Project Cargo suelen ser estructuras de grandes dimensiones o partes de molinos de viento, por ejemplo, que tienen difícil transporte por tren. Pero sí que es verdad que dentro de lo que es la carga fraccionada, como decía, hay más vida más allá de los project cargos. Pues están todo lo que es tema de transporte de vehículos, que nosotros, como sabéis, hemos crecido en el último año y hemos tenido una apuesta muy fuerte para desarrollar el tema de transporte de vehículos, y teniendo la puerta de entrada de todas las marcas de vehículos de Corea, como es Hyundai, como es Kia, que entran por Tarragona para ser distribuidas por la península ibérica. Y bueno, pues que con este afán de seguir creciendo, ¿no?, y desarrollando también el hub de Volkswagen, que ha decidido tenerlo en la zona este de la península, en Tarragona, pues el tema del desarrollo ferroviario es vital para hacer que esas mercancías lleguen en todo lo que es la cadena de suministro de una manera más eficiente al destino final y acercarlo más al consumidor. Por lo tanto, es una gran apuesta y evidentemente es uno de los temas estrellas que venimos a promocionar en esta feria durante estos días.
Doncs aviam si molta gent els hi compra, per entendre'ns, no? I més enllà d'aquestes marques de vehicles que feia referència i de tot aquest clúster petroquímic i d'aquest Project Cargo, doncs hi ha més indústria, hi ha més empreses que escullen el Port de Tarragona com a lloc d'arribada i distribució de les seves mercaderies. M'estranya que haguem d'anar demanant infraestructures quan és tan clar que són imprescindibles, però bueno, espero que avui que estrenem govern les coses canvien una mica. Senyora Climent, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquestes dues jornades.
Pues muchísimas gracias a vosotros y suerte con el programa. Gracias.
Gràcies a vostè. Fins després, a reveure.
Adiós.
Genoveva Climent és directora comercial i de negoci del Port de Tarragona. Vinga, va, que s'ha de promocionar claques i els ports del nostre país arreu del món. I mentretant, parlem de tecnologia. La tecnologia que es posa al servei d'activitats tradicionals com és la de, bé, la de fer d'espantaocells. Que ens ho expliqui la Judit, perquè realment la iniciativa jo crec que és, si més no, interessant i curiosa. Judit.
Doncs sí, perquè després d'una prova pilot exitosa, la Societat de Caçadors i la Comunitat de Regants de Poblenou del Delta han contractat els serveis d'una empresa especialitzada a Ebredon per expulsar els flamencs i altres espècies d'aus que provoquen danys als arrossars. Ara estan a l'espera de rebre l'autorització estatal per poder fer volar els drons per la nit. Per saber en què consisteix aquest dispositiu, parlem amb Eric Esteban, gerent d'Ebredon, l'empresa encarregada de dur-ho a terme.
Eric Esteban, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, utilitzar els drons per, bueno, per espantar els ocells i dirigir-los cap on ens interessi.
Sí, bàsicament el que fa el sistema és equipat amb un sensor i amb una càmera infraroja i tèrmica. El que fa és recórrer una superfície aproximadament de 2.000 jornals. 2.000 jornals serien unes 450 hectàrees cada 35 minuts. I aleshores el que fa el sistema és a uns 80-90 metres d'altura, agafem sobre unes 10-12 parcel·les a banda i a banda de terrossars, i per tant ens permet recórrer molta superfície en poc temps i ens permet veure els flamencs a una alta distància, el que fa el sistema molt efectiu.
I els drons, què és el que fan per espantar aquestes aus?
El que fem és, un moment fem la teledetecció dels nuclis, de les manades, perquè els flamencs no van sols, sinó van amb grups de nombrosos de mínim 30-40 flamencs. Aleshores, el que fem nosaltres és agafem el control de l'aparell, baixem dels 80-90 metres, baixem en busca d'ells amb uns fars, i a 50-60 metres, ells, pel soroll del dron i per els fars lumínics LED que portem al dron, s'espanten i se'n van. És a dir, que nosaltres en cap moment no tenim cap contacte amb l'animal, no?
Dues preguntes. La primera, suposo que se'ls ha de fer fora perquè es mengen l'arròs, no?
Sí, el problema està en que aquest passat mes d'abril se va obrir l'aigua, van començar a fer la planta de l'arròs, a sembrar els camps, i el problema està és que fins que no germini la semilla, fins que no germini, els flamencs van allí i es mengen la semilla. Per tant, no deixa créixer la planta, i si no creix la planta, doncs no es produeix l'arròs.
I l'altra qüestió, i fins ara com ho feien? Perquè, clar, si ara necessiten fer-ho de nit i tal, com
sí,
es feia la nit?
Sí, no, tota la vida s'ha fet amb escopetes i amb coets. Anàvem els caçadors amb escopetes de fogueo, que es diu, i amb els soldats d'escopetes, que és un similar a un coet, doncs s'espantaven i s'anaven. També ara, últimament, els últims anys, també s'han utilitzat uns focos blaus intermitents que siguen els cordons dels arrossars, que són llums de molt alta potència. Durant el dia es carreguen per la llum solar i per la nit funcionen amb autonomia suficient per a fer aquesta llum intermitent tipus de la policia, perquè s'entenguem, i el que fan és s'espanten igualment. Però, clar, estem parlant que són mètodes que els flamencs, com som animals, i els humans també som animals de costum. Per tant, cada cop que es trau un nou mètode, els flamencs s'acaben acostumbrant a aquest mètode, no? I veiem que és inefectiu al cap del temps. És a dir, amb la tecnologia del dron és una solució que han pogut aportar la Societat de Caçadors i la Comunitat de Regants per això, no? Perquè ja no fa falta escampar gent amb escopetes i amb coets pel Delta, i podem, a més, podem, a banda d'espantar-los, podem comptabilitzar els animals que hi ha, on, a quina hora estan, a quina parcel·la estan, i poder comptabilitzar també els danys. Estem parlant de que, a banda d'espantar, també recollim altres tipus d'informació. Tot s'ha de dir que ara actualment el Parc Natural va prohibir l'ús d'escopetes i només se poden utilitzar coets. Tot i això, el residu que provoca el coet, doncs clar, la canya, la pólvora, l'envoltori, tot aquest residu que provoca el coet, doncs fa cap a les séquies, i per tant també estem contaminant el Delta. Per tant, el tema dron, com no contamina, perquè va amb electricitat, és silenciós, perquè clar, 80-90 metres el dron no el sentes. És efectiu, recorre molta superfície. Bueno, estem parlant que és una revolució, no?, en aquest camp.
Comentes que esteu esperant que se us autoritzi de manera estatal per poder fer volar aquests drons per la nit, però llavors vosaltres faríeu els torns de nit per controlar aquests drons?
Sí, realment el projecte consisteix en 30 nits seguides de les 10 de la nit a les 8 del matí, perquè és el període que se planta majoritàriament l'arròs a tot el Delta de l'Ebre, però clar, estem parlant de que l'última modificació del Real Decret per part del govern espanyol que regula l'ús dels drons va ser al febrer, i al febrer ja es van introduir la possibilitat de volar aquestos de nit. Però clar, des del febrer que ha sortit el Real Decret, la paperassa burocràtica és molt gran, i clar, quan ens van contractar la Societat de Caçadors i la Comunitat de Regants per a fer el projecte, ens van veure que no arribàvem a temps, perquè clar, són molt de papers que requereix de 3 mesos mínim de resolució, per tant estem a l'espera. Si al final de campanya, a finals de mes, principis del que ve, tenim el permís i podem fer 2 dies, doncs farem 2 dies. Que al final no tenim el permís i ens arriba al setembre, doncs al setembre ja el tindrem per l'any que ve.
Perfecte. A banda de la possibilitat que ofereix aquest dispositiu dels drons d'espantar aquestes aus, també serveix, no, per aplicar diferents tractaments en punts localitzats, i tal com estaves explicant, els drons és un dispositiu que no contamina.
Sí, no, estem parlant que el mateix dron equipat que detecta les aus també l'han utilitzat per altres tipus, no? com pot ser, per exemple, la indústria, la enginyeria, l'utilitzem amb un altre tipus de càmeres sensors per inspeccionar, per exemple, les pales d'un aerogenerador d'un parc eòlic. També estem utilitzant per a fugues d'aigua, per a fuites d'aigua. Bueno, és igual, en definitiva, que podem utilitzar aquesta tecnologia per a molts de camps, però en el cas de l'agricultura, doncs amb un sensor i unes càmeres multiespectrals, el que ens permet fer és detectar l'estat del cultiu, l'estat hídric, l'estrès nutricional, si hi ha plagues, si hi ha... què més podríem dir? Si el cultiu necessita més aigua, necessita menys aigua, si hi ha males herbes, no hi ha males herbes, i després, amb aquesta informació que el dron aquest recolleix del camp, li passes a un segon dron, que és el dron de fumigar.
Yeah.
Aquest dron de fumigar només va en aquelles zones en concret a aplicar el tractament pertinent. Per tant,
escolta'm,
estem parlant... Sí.
No, però una pregunta. Però aquí les Terres de l'Ebre fot vent molt sovint. Quan fa vent, què?
No, a veure, estem parlant que són equips industrials. No estem parlant de drons de 1.000 euros. Estem parlant de drons que valen 30 vegades més que un dron de joguina. Estem parlant que són drons que aguanten fins a uns de 20-25 km hora del vent. A veure, també com que la normativa també ens permet volar de nit, en aquest cas encara no tenim el permís, no? Però quan també ens permet volar de nit, a les primeres hores del dia, ja sigui a la matinada o sigui per la nit, nosaltres també podem utilitzar el dron per a poder fer aquests tractaments.
Mm-hmm.
A veure, i també a l'estiu, que és quan més s'utilitza el dron, perquè en aquest cas siguin els arrossats, que és el cultiu majoritari, doncs a l'estiu fa molta bonança, i que per un dia faci vent, doncs no ens preocupa. Estem parlant que el dron de fumigar, per exemple, pesa 25 quilos.
Correcte. Doncs escolta, Mèric, serà interessant veure com funciona, com treballen, i bé, que ho pugueu fer de nit tan bon punt us arribin aquests permisos. N'estarem al cas. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a l'altre.
A reveure, fins després. Els drons per seguir millorant el control sobre les plagues.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Donarem suport al comerç local perquè es converteixi en un actiu econòmic del municipi.
Apostarem per la consolidació de la Vila del Llibre, posant L'Escala en un lloc destacat del mapa literari de Catalunya.
L'Escala ha fet un salt de qualitat en els darrers anys. Els nostres veïns i els nostres visitants ens veuen com una població de prestigi que exerceix capitalitat. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Fomentarem el voluntariat i la cooperació.
Lluitarem contra la violència masclista, contra els delictes d'odi i l'assetjament.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.